Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, com estàs?
Molt bé, doncs avui hi ha moltes ganes de descobrir el nostre convidat, un convidat molt especial i que segur que ens fa reflexionar i també doncs, a descobrir molts aspectes de la nostra història.
Exacte, una persona que ja veuràs, ja els nostres oients també, una persona que a través de les seves investigacions, la seva investigació rigorosa, també a través de la literatura, a través del cinema, entre d'altres, ens ha costat la història de persones que aquestes persones, per la seva religió, pel seu pensament, per la seva sexualitat i molt d'altres, han patit des de l'Holocaust, la Shoah, republicans espanyols a camps de concentració i moltes altres, no? Ell, el convidat, ha posat nom i cognom a totes aquestes persones i a través de la seva investigació, del seu rigor, ens ha fet evident la memòria d'aquestes víctimes, no? I com deies tu, en un dia també doncs, que malauradament hem de commemorar doncs, aquests fets, no? Però, o recordar-los, no? Doncs una persona molt especial, com tu deies, no?
Doncs precisament avui en el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust conversem doncs, amb el doctor en Filologia, professor de secundària a l'Escola Pia de Sabadell i també a la Facultat de Ciències de Comunicació Blanquerna, investigador, novel·lista, periodista i director de documentals i també fundador de Silec, David Serrano Blanquer. Bon dia i benvingut també doncs, al matí.
Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies per la presentació i bon dia als espectadors, als oients, també.
Preparat avui per compartir també doncs, part de la teva trajectòria professional i vital i de la teva alegria de viure?
Segur que sí.
Doncs vinga, comencem com sempre fem, no? Josep, que ens expliqui doncs, els seus orígens, els seus inicis, on vas néixer... I també, quins records guardes dels primers anys de vida, no?, de la teva infantesa?
A veure, jo he nascut i viscut a Sabadell tota la vida, tinc 54 anys, he viscut al centre des de sempre, de petitó els meus records comencen sobretot en un pis a la plaça del Mercat, quan encara circulaven cotxes al voltant de la plaça i a la matinada sentíem les caixes de... No, dels comerciants que les descarregaven de matinada. I la meva infantesa gira al voltant de la plaça del Mercat, bàsicament, i de l'escola, que era una escola, que era una cooperativa, que era el Sant Gregori. I, en fi, una vida de jocs de carrer, de jocs al pati, això, no?
I quants éreu? Quants éreu? Germans, germanes? Quants éreu?
Sí, una família una mica nombrosa, sis germans.
Sis germans.
Entretinguts, sí, els pares, m'imagino, per posar
sí,
ordre amb
home,
sis germans.
Bastant, sí, sí. Sis germans, jo sóc el petit, i a més, durant una època també hi van viure els pares, per tant, van viure 10 persones en un pis, i la veritat és que és tot una experiència, no? Vull dir que les famílies són més aviat curtes, no?, de persones. En fi, allò era una mica com dos equips de futbol, pràcticament,
I tot nois...
Quatre nois i dues noies.
Quatre nois i dues noies.
I els pares? I això, no? Els pares a què es dedicaven, els pares, també?
El pare es va dedicar al món del tèxtil durant molts anys. El que passa que jo, quan era petit, li va agafar la crisi no, del petroli del tèxtil. I, per tant, doncs, va perdre la feina i va acabar treballant en un institut de referència, que era el Vidal i Barraquer. Fins que es va jubilar. I la meva mare, modista, com tantes dones d'aquella època, no? La meva mare té 88 anys i va aprendre de cosir, i ha cosit tota la vida, i no cos més perquè de vegades no s'hi veu prou bé.
A més, aquests records que parlaves, no? Ara, Raquel, que hem de fer el programa així telemàticament, no? Però ens estem veient els tres, jo des d'aquí veig la cúpula del mercat, del mercat central. O sigui que records d'aquests de Calma d'Aula, no? També devies
anar. Exacte.
Calma d'Aula, la Marian, també, l'Escola Industrial.
Sí.
I David, eres bon estudiant? Eres bon estudiant de jove?
Normalet, diria que... en fi, d'aquelles formiguetes, no?, que va fent i que... Però sí que és cert que sempre, doncs, en un entorn que, clar, al tenir germans grans que sempre han estudiat, doncs ho vius amb tota la normalitat, no? I per tant, estudiar per mi era una cosa com natural. I de fet, continuo estudiant. Vull dir, soc professor i continuo estudiant, continuo aprenent. Continuo aprenent coses noves i continuo aprenent dels estudiants perquè els estudiants cada dia t'ensenyen coses noves, no?
Uh-huh. Després en parlarem d'aquesta vessant, no?, d'aquest barret, perquè en realitat doncs has fet, déu-n'hi-do, moltíssimes coses, no?, al llarg de la teva vida, com presentàvem doncs a l'inici. Després parlarem també de la tasca com a docent, però també volíem que ens expliquessis doncs això, també la teva etapa doncs com a estudiant a l'institut també. Explica'ns també doncs a quin institut vas anar.
Jo a l'institut t'he de dir que és de les etapes com a estudiant més, per l'edat, suposo, i pel lloc més, no sé, més fascinants de la meva vida. Jo vaig estudiar al Pau Vila, sóc un defensor ultrans del Pau Vila, o sigui, m'emprenya molt quan algú el critica, i vaig dir una etapa fascinant perquè hi havia professors que, me'n recordo, el Sarrais, després hi va haver un professor de literatura també castellana, que després va fundar un teatre a Madrid. Oh. És a dir, hi havia una efervescència, muntàvem setmanes culturals, i jo era company, a més, doncs, d'en Pep Vila, que després va ser director de l'Orfeó, del Jordi Cubino, que va ser el David Lime, en fi, de l'Albert Pla, cantant. O sigui que fèiem unes jornades culturals que realment eren molt i molt divertides perquè teníem uns profes que eren boníssims, el Toni Dalmases, és a dir, vaig tenir el Toni Dalmases el primer any que va estar al Pau Vila, i segurament gràcies a ell ja ho sap, perquè som bons amics, vaig estudiar filologia, ell em va fer descobrir la literatura. És a dir, per mi el Pau Vila és un lloc de coneixement, però sobretot d'aprenentatge personal, d'emocions, de... No sé, de les etapes més fascinants de la meva vida, jo crec,
Que és, Josep, suposo...
Obvio, és un referent, és un referent, i també hem passat per aquest programa diverses persones també relacionades amb el Pau Vila, I a més, jo, sabadellenc, el Pau Vila també.
I que també guarden molt bons records sempre tothom doncs, que ha compartit la seva alegria i que ens ha explicat aquesta vivència, i tal com ens explicava el David, suposo que ja estàs d'acord, Josep, però els centres educatius haurien de ser això, no? Doncs t'haurien d'encendre aquesta guspira, no?, aquesta inquietud per aprendre, per doncs, a tenir totes aquestes vivències, no?, que ens explicava.
I aquest sentit crític, no?, vull dir que aquesta mobilització, aquests professors que motiven, i sobretot els alumnes, no?, i bueno, així és que el responsable d'això de la literatura és el Toni Dalmases, aquesta ànsia de llegir, no? I què llegies? Què llegies? Com vas, que vas, recordes?
No, llegíem el que ens obligava el currículum. El que passa que, clar, per aquella època, doncs, llegir els clàssics era fascinant. També t'he de dir que tenia aquest professor, que era el Sarrais, que no sé si ja s'ha jubilat o no, que ens llegia contes de García Márquez de classe, o de Borges, o de Cortázar, no? I, en fi, era fascinant, i el Toni, la manera que tenia doncs, d'afrontar la literatura, extraient, no?, tot el que tenia de vida, d'experiències que nosaltres per l'edat no havíem viscut, a mi em va fascinar, la veritat. I també és veritat que era un professor que, a banda de fer-nos viure la literatura, ens parlava del Barça, i això per mi era una cosa també molt estranya, perquè que entrés un professor i ens digués avui no en parleu perquè ahir va anar molt malament tot, no? I volia dir que el Barça havia perdut, no? Vol dir que, no ho sé, era un lloc on viure més enllà del currículum, no? Uh-huh. I, per tant, aprenies a tots nivells.
Una petita família, no? Una petita família. A més, el Toni, amb aquest esperit sarcàstic que tenia, o que té, no? Encara. Sí, sí. I de l'institut després ja vas cap a on?
A l'Autònoma.
A l'Autònoma. O sigui, ho tenies clar, directament ja cap a filologia.
No, t'he de dir que al final vaig decidir filologia perquè se'm va encendre la llumeta, diguéssim, de dir, ostres, si el que t'agrada, perquè ho has conegut amb el Toni i el Sarrai, doncs és la literatura, fes-ho, no? La major part dels meus germans havien fet pedagogia, vull dir que trencava una mica l'esquema familiar, però va ser una decisió bastant a última hora, he de dir. És a dir, que en aquell moment no va ser gens vocacional. Jo crec que se m'ha convertit en vocacional a mesura que he anat passant anys a la docència i he anat cada vegada disfrutant més, gaudint més, de fer classes i de compartir aquestes classes amb els estudiants. No? O sigui, jo m'ho passo bomba. Ells ho saben, eh? Mm. O sigui, ells em veuen riure, em veuen explicar-me acudits, aprenem junts... Em fascina quan em pregunten coses, perquè és bastant estrany que et preguntin coses. En fi, jo crec que la vocació m'ha sortit més de gran. Però sí, l'etapa, diguéssim, formativa la vaig fer a l'Autònoma. La vaig fer a l'Autònoma a les classes i, evidentment, la vaig fer també a la gespa.
Home, al campus, no? Sí. I recordes algun professor? També tens bons records de l'època aquesta?
Home, clar, allà... Per exemple, el Terrassenc, em sap greu perquè és Terrassenc i tothom té defectes, no? Però el Jaume Aulet, és un crac. Però sobretot el Jordi Castellanos. El Jordi Castellanos i la Maria Campillo, que és la seva exdona. El Jordi Castellanos va ser el meu professor, el meu savi, jo què sé, no? És a dir, jo vaig fer el doctorat, per exemple, perquè ell m'ho va dir. És a dir, va dir, Serrano, tu... has de fer el doctorat. I vaig dir, però si jo ja treballo, jo ja... I em va dir, no, tu fes el doctorat. I quan vaig acabar el doctorat em va dir, ara fes la tesi. I vaig dir, però si no vull fer la tesi, no tinc hores. És a dir, jo ja faig classes, no tinc més hores. Havia de llegir les nits, en fi, uns horaris manicomials. I ho vaig fer per ell. I estic avui dia en el món aquest de la recerca de l'Holocaust perquè ell em va fer llegir un llibre que és el Cai Larreig de l'Amat Piniella, que era un llibre que no tenia cap estudi, que tampoc és massa difícil perquè hi ha molts llibres de la literatura catalana que no tenen estudis, i em va dir, escolta, llegeix-te això aquest estiu i quan tornis a l'estiu em dius a veure què t'ha semblat. I em va fascinar, i llavors gràcies a ell... bàsicament estic on estic, no?
Doncs escolta, escolta, David, perquè tenim nosaltres una sorpresa, una persona que et coneix molt, moltíssim, és col·laborador d'aquesta casa, a les tertúlies del Cafè de la Ràdio, historiador, i és el teu germà, Jordi Serrano. Escolta, amb atenció.
Del meu germà petit, David, de fet, petit és com li diem, però ja no ho és tant, he après molt al llarg de la vida. Però vull que expliqui com va arribar tard a una llista de noms en el que al final al darrer només li quedava un nom, que era Amat Piniella, i com d'un error d'arribar tard es va convertir en un dels grans encerts i una cosa que segurament li va marcar la vida.
A veure, David, que tot just on anaves a explicar i per això volíem posar doncs, ara la sorpresa. Una abraçada al Jordi.
Hem coincidit mentalment amb el Jordi.
La màgia de la ràdio.
Molt bé, molt bé.
Explica'ns, David.
He de dir que les sorpreses a mi m'agraden poc, però si és aquesta, m'agrada. A més, com que el meu germà Jordi i jo vam néixer el mateix dia, no sé si ho sabíeu.
No. Això no. Quin dia va ser?
El 30 de juliol. Que jo, ens feia molta ràbia sempre, perquè a casa sempre s'estalviaven un pastís, treien i posaven espelmes, i això ens feia una certa ràbia, més amb ell que amb mi, perquè ell és més gran, no? Però sí, tenim una certa connexió, jo crec que perquè vam néixer el mateix dia, que al final no té màgia, tots hem nascut per cesària, per tant, no, era una cosa bastant programada, diguéssim,
O sigui, per cesària i el 30 de juliol.
Sí, i el 30 de juliol, tots sí.
Home, ja sabem dues coses més, que no... Per costar el currículum,
Exacte.
Això es pot posar.
Doncs explica'ns això, David, que vas fer com d'arqueòleg, no? També doncs, després descobrint també la maleta i l'equipatge de Joaquim Amat.
Exacte, suposo que referir això, no? És a dir, clar, quan a mi el Jordi Castellanos em diu, escolta'm, has de fer un estudi sobre aquesta novel·la, jo intento buscar el personatge, fa 25 anys que és mort, no hi ha referències, té pocs amics, el Josep Maria Espinàs i poca gent més. Té una entradeta molt petita a l'Enciclopèdia Catalana, que és el que consultàvem llavors. Clar, ara no, oi? Però llavors sí. I finalment el que faig és agafar la guia telefònica i buscar tots els Amats, tots, i els truco tots.
Ostres!
Els truco tots i no hi havia tarifa plana llavors. Per tant, Déu-n'hi-do. A casa meva no van estar massa contents, però, en fi, tot era per la cosa dels estudis, que quedava justificat, no? I finalment vaig trucar amb un lloc que no sabia ni on era, que era una perruqueria, i sentia el soroll dels assecadors, i una senyora em diu, sí, és el meu marit, aquest Amat, i sí, és el fill de l'Amat Piniella, i al final vaig parlar al vespre, em va donar el telèfon de casa seva, vaig parlar amb ell, li vaig dir que estava investigant doncs la història del seu pare i que si ell em podia ajudar. No va semblar gaire content amb la proposta. Després, amb els anys, entens que els fills de supervivents han quedat molt marcats per les històries dels seus pares i mares, no? I al vespre, quan hi vaig parlar, li vaig dir, escolti, vostè no tindrà algun material del seu pare? I em va dir, sí, tenim a casa, hi ha una maleta que ella ens va deixar abans de morir, l'any 74. I li vaig preguntar, i què hi ha dins la maleta? I llavors ella em va dir, no ho sé, no l'he oberta mai.
Ostres, Déu-n'hi-do, no?
Fins a quin punt els traumes de pares i fills marquen les trajectòries i quantes maletes hi ha, se suposa, no?, que ningú ha trobat o que s'han cremat, que s'han perdut o que s'han venut.
És molt fort, això, perquè quan també doncs, preparàvem aquesta entrevista que vam veure doncs, aquesta informació, doncs, a pensar doncs, que tens allà una maleta, no?, plena d'història, plena de records, i que suposo que fan tan mal que no tens, que no gosses, no?, doncs, a obrir doncs, a tot el que hi ha.
Parlarem de les maletes, perquè les maletes, així com a objecte simbòlic, han tingut molta importància, no?, però així pels oients, pels qui no coneixen o no saben qui era, així amb 5 cèntims de qui era l'Amat Piniella.
Sí, l'Amat Piniella és un jove manresà, és un dels fundadors de la Joventut d'Esquerra Republicana a Manresa, secretari de l'alcalde, que tenia un futur com a advocat, que és el que començava a estudiar, doncs molt, en fi, molt prometedor, però que esclata la guerra, i com a demòcrata, que és, s'allista a l'exèrcit republicà i lluita durant tota la guerra doncs, al front de Llevant, que és bàsicament
a la guerra
de Andalusia, després a València, i va retrocedint mica en mica. No? I finalment doncs, s'ha d'exiliar a França. I és un personatge que és bàsicament bondadós i per això es creu el que li diu la gent i finalment quan tots els seus companys, diguéssim, de camp de concentració a França, li diuen que s'escapi amb ells per tornar d'incògnita a Catalunya, ell diu que no, que en fi, que tot s'arreglarà, que tot anirà bé, que etc. Finalment és obligat a allistar-se a les companyies de treballadors estrangers de l'exèrcit francès, que l'envien a Alsàcia. Allà, que continua pensant que tot anirà bé i que un dia podrà tornar a casa, els alemanys ocupen aquella zona de França, i ell, malgrat que intenta entrar a Suïssa diverses vegades per aconseguir ser un asilat, no?, polític, és expulsat sistemàticament del país i, total, que finalment s'ha de lliurar les forces alemanyes i els alemanys l'envien al camp de concentració austríac de Mauthausen, on és una de les persones que hi estarà més temps, i està més de 4 anys. És a dir, sobreviu més de 4 anys a un camp de concentració amb unes condicions, evidentment, terribles, no? I quan finalment en surt després d'un període breu de recuperació a Sant Julià de Lòria, Andorra, en un balneari, finalment pot tornar a Barcelona, però té una vida molt, molt dissortada. És a dir, és un home de molt mala sort a la vida. És a dir, ens deixa una gran novel·la, que és la que va escriure a Andorra mentre recuperava, una gran novel·la sobre la condició humana i sobre l'experiència als camps de concentració, a Mauthausen.
Basat en el que ell va viure, no? Basat sí. en aquests anys, diguéssim, que va estar internat al camp, no?
Correcte. El que passa que és una novel·la, és a dir, és ficció. Sí, ell mateix diu que explicar els fets de manera documental creu que serà molt fred i que amb ell li causarà molt dolor i que, en canvi, prefereix novel·lar-ho com tants altres han fet després, eh? Vull dir que ha estat una estratègia que des de sempre aquests fets horrorosos tenen sempre un vessant de qui prefereix afrontar-lo des de la ficció perquè creu que representarà més el seu patiment, no? I jo crec que, en fi, que per estar fet després de 4 anys i mig d'estar en un camp, l'obra és d'un valor molt important. De fet, segurament en literatura catalana és l'obra més important que tenim, no?
I ell es va avançar a altres, no? Com Primo Levi i altres, no? D'escriure, que és el que tu després a la tesi i tot això, és investigat del que parles de literatura concentracionària, no?
Correcte. Concentracionària, sí, sí. De fet, mira, t'he de dir que la primera vegada que s'escriu en català és gràcies a la tesi, i m'ho va permetre el Jordi Castellanos perquè era una paraula que l'acadèmia no l'admetia i el Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma va fer com una excepció de dir, escolta'm, està molt ben definit què vols dir amb això, que vol dir tot allò que es va crear dins dels camps, tot aquella, no, aquell corpus literari que es crea dins dels camps, per tant, traiem fora tot allò que serien guetos o que serien diaris d'Anna Frank, que estan escrits a fora, etc. Jo vaig analitzar bàsicament tot allò, totes aquelles obres que es feien en base al que havia passat dins un camp de concentració, no? En fi, és una obra capdavantera perquè simultàniament autors com Primo Levi, com Jan Ameri, com Imre Kertész, Paul Celan, etc., escriu sobre aquests límits de la condició humana, no? És a dir, què passa quan una persona normal va a parar un camp de concentració. Oh, the streets of Yudvarny were silent and cold. The wind whistled lonely, those stories of old. How the Jews of the town were slaughtered and sold. Oh, Yudvarny, your past lies in ruins. Oh, Yudvarny, what future for you? The spies of the city.
David, avui doncs, compartint la teva alegria de viure al matí de Ràdio Sabadell, t'hem demanat que triïs 3 cançons que formin part de la teva banda sonora. Explica'ns per què has trobat, per què has escollit aquesta cançó en concret.
Sí, mira, aquesta última, que és Streets of Yudvarny, és d'un guitarrista nord-americà de Nova York, es diu Gary Lucas. Que l'he conegut bàsicament perquè jo he investigat els últims 3 anys el cas d'un poble que es diu Yudvarny, al centre de Polònia, on quan l'ocupen els alemanys donen instruccions perquè els mateixos veïns eliminin a la meitat de la població que són veïns, que són jueus, però que són veïns, són els seus amics, han anat a escola junts, treballen junts, etc. I en una nit i un dia maten a 1.500 dels seus veïns, no? La meitat. I en Gary Lucas és descendent d'aquests jueus. Ell va viatjar l'any 2000 en aquest poble i en la meva recerca, que és un llibre que algun dia sortirà, si algú el vol publicar, que m'ha portat molta feina, he investigat els arxius de Polònia, els arxius d'Alemanya, els arxius de Yad Vashem a Jerusalem, etc., intentant identificar les víctimes i els victimaris. El vaig conèixer, és un tipus que em va fascinar. Ha tocat tal dia com avui a la seu de Nacions Unides aquesta cançó, que és un homenatge als carrers deserts del poble de Yudvarny, perquè els carrers, evidentment, una nit van quedar deserts, no? I, en fi, tipus que ha tocat amb tots els grups d'aquests que pugueu conèixer, i ha tocat amb els Rollings, és una bèstia, en canvi és una persona fascinant. I, de fet, jo, ja que estem de confessions, jo aquesta és la melodia que porto al mòbil quan em truca algú.
Sí, 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 cert, cert. I, escolta, i això és una miqueta és els mateixos polonesos, no? Perquè això no van ser, sí, no van ser els nazis, no? Això van ser, correcte, els mateixos, van ser els mateixos, o sigui, com diguéssim, germans, no? Una miqueta com aquí la Guerra Civil, no? O sigui, que ens van matar o van assassinar, o com li vulguem dir, entre ells, no?
Correcte, és a dir, durant molts anys la Polònia sota òrbita comunista, aquest era un tema que no li havia interessat, li interessaven altres coses, i va quedar amagat i, evidentment, a la població li interessava més fer creure, no?, la versió oficial, el relat oficial, que era que els alemanys havien assassinat a la població jueva, com de fet havien fet en els camps nazis, però que és cert que la població civil tenia ja en molts llocs un odi ancestral als seus veïns i amics jueus, i que quan l'Espurna va saltar, ells mateixos van ser els que els van eliminar, no? Aquest és un tema que encara porta, que encara porta polèmica, i de fet, si aquest llibre s'acaba publicant, sé que tindré dificultats, perquè en aquests moments la política polonesa és ultraconservadora, per no dir una altra cosa, i no admet relats que no siguin aquells que passen perquè els polonesos van ser víctimes dels nazis, no?
Això ja diu molt, eh? Evidentment, de per què moltes vegades es vol amagar, no?, la història, perquè tu suposo que com a investigador, ara en parlarem també dels documentals que has fet, però suposo que a vegades no és fàcil ni trobar els testimonis, ni trobar la informació, els arxius, perquè també, doncs, evidentment, doncs, hi ha interessos a vegades, no?, per dificultar, doncs, les investigacions i perquè hi hagi, doncs, una part de silenci.
Sí, sí, és així. És a dir, de fet, jo ja he tingut dificultats per aquest tema pel documental de la Gisa. El documental s'havia de passar el dia de la Nació Polonesa i, finalment, l'ambaixada va decidir que no es passava, perquè jo havia utilitzat un concepte que des de fa un parell d'anys està prohibit a Polònia, que és el de camps de concentració polonesos, no? I que, és a dir, a Polònia, com a tants altres llocs, com a Hongria, com pretenen fer el Front Popular, el Front Nacional a França, o l'extrema dreta a Espanya, no? Pretenen reescriure la història i tornar-la a escriure com s'havia intentat escriure en aquella època, no? I estem realment en un moment de retrocés en el tema de drets molt important, no descobreixo res, però sí que realment quan t'adones que tu mateix tens dificultats a l'hora de fer la teva feina, veus que tot plegat estem en uns moments molt complicats, no?
A més, és això que sempre dèiem al començament, no?, que qualsevol persona, doncs, que és diferent, que té un color de pell diferent, que pensa diferent, que té una tendència sexual diferent, no? Sempre, vull dir, si intentem, ja ens hi hem incloc, vull dir, intentem, doncs, marginar-lo, no?, anar contra ell, no? És una cosa que, tàricament, ho portem des de sempre, no? Sempre buscar l'altre que és diferent, no? Sempre, doncs, i això justificar-ho, no? I això continua igual, no? Aquí, jo diria que inclús potser aquí a Catalunya és més suau, però que en general és aquí, per exemple, a Espanya, en tota la qüestió de la memòria històrica, també continua bastant vigent, això, no?
Sí, de fet, jo crec que a Catalunya vivim una situació que té poc a veure amb la resta d'Espanya com a conjunt i com a institucions. És a dir, sí que és cert que hi ha moltíssimes entitats memorialístiques a Espanya, gràcies a les quals s'han obert moltíssimes i s'han descobert moltíssimes fosses, però no hi ha una política pública de memòria, bàsicament, perquè no interessa. És a dir, perquè, evidentment, els poders que realment manen, que no em feu dir qui són perquè no ho sé, però no els interessa gens remoure el passat, i per tant ja els va bé tot aquest relat que es va construir durant 40 anys, no? Sí, sí, continuem. És a dir, jo crec que hi ha hagut una línia, diguéssim, no és que hagin reaparegut, hi han estat sempre, el que passa, doncs, que probablement amb l'estat del benestar això ha quedat en fi, en stand-by, perquè la gent hem viscut millor, etc. Però quan apareixen moments de crisi, tot això torna a aflorar amb tota la efervescència possible, no? Com a anècdota explicaré que una de les coses que més m'ha sorprès és que, per exemple, la primera manera que van tenir els nazis de marcar els homosexuals va ser amb un llaç groc.
Amb un llaç groc?
Ho dic perquè no sé si us sona això dels llaços grocs.
Sí.
Sí, evidentment, sí. Però aquesta història no la coneixia jo.
Va ser per algú el groc, que cries el groc? Va ser per algun
simbolisme? No, és a dir, els nazis van fer unes classificacions que van anar evolucionant, és a dir, van anar perfeccionant fins la que coneixem avui dia, que era el triangle rosa, no? Quan van posar en òrbita tot el tema dels triangles, no? I la classificació segons el tipus de presos, però inicialment, com que ho feien una mica espontàniament, doncs inicialment els van marcar amb un llaç groc que portaven al braç. Vull dir que, en fi, sí, el diferent, l'alteritat, l'altre, el diferent, el que es veu com a perillós, aquell col·lectiu que és fàcilment sotmetible, el que li és fàcil atribuir-li tots els mals de l'univers i el més enllà, per aglutinar, diguéssim, un esperit propi, no? I justificar, en fi, tota la destrucció que van aconseguir fer, no?
Doncs suposo que per això també et fascina, no?, trobar tots aquests testimonis que demostren també com es va viure en els camps de concentració i com és la condició humana, no?, amb les millors i pitjors emocions, no?, que podem nosaltres tenir. Si et sembla, passem a una altra maleta, que també és part d'un documental que vas fer, Gisai, la niña de la maleta. Explica'ns també com va sorgir aquesta recerca, que és el que et va inspirar.
I qui és la gent?
Sí. Ho intentaré fer de pressa, perquè sé que estem a la ràdio i tot això, en fi, jo vaig viatjar a l'Uruguai, no pensava que mai a la vida viatgés a l'Uruguai, més enllà de que era un país que m'era simpàtic, i en aquests moments jo diria que m'hi sento més bé allà que aquí, gairebé.
Ja tenim va ser perquè... l'Eduard Galeano també, no? Tenim allà...
Sí.
Galeano, no?
Sí. Va ser bàsicament perquè, viatjant amb els alumnes de l'escola Pia a Mauthausen, que va ser una experiència bestial, perquè era un moment en què encara els instituts no viatjaven als camps de concentració, va ser un viatge organitzat pels propis estudiants, després de llegir molts textos de supervivents. Allà vam descobrir un supervivent, que era en Juan Camacho, que era un tipus d'Almeria, de Gádor, que havia viscut a Barcelona durant la guerra i havia ajudat a fortificar Barcelona, i que havia anat a parar a Mauthausen i que després l'exili l'havia dut a l'Uruguai i viatjava a Mauthausen, a Àustria, per acomiadar-se dels seus amics que havia tingut al camp, no? És en aquell procés que la majoria de supervivents acaben fent un dia o altre, no? Que és anar a acomiadar-se de la gent que va morir allà, no? El vam descobrir, ens va explicar la història, jo no me la vaig creure, sincerament. La vam contrastar als arxius, era certa. Li vaig dir que aquella història ell l'havia d'escriure. Em va dir una cosa que m'han dit la majoria, que és: això no interessa a ningú. La família, aquest tema no el puc tractar. En fi, deixa-ho estar. Si vols, fes-ho tu. Em va dir: si vols, fes-ho tu, vine a casa meva. I diu: si vols, vine a l'Uruguai i jo t'explico la història i tu la publiques. Me'n vaig anar a l'Uruguai, aquelles coses que et passen una vegada a la vida, no? Vaig anar allà, em va semblar un país fascinant, ple de tradició catalana per tot arreu, d'exili català per tot arreu.
Molt exiliat, sí, molt exiliat.
És a dir, ple de pastisseries catalanes, el servei de salut és català, en fi, extraordinari, país petit i per descobrir. I allà vaig escriure el llibre, vam publicar el llibre, el vam presentar, van començar a fer xarxa amb gent allà i llavors la comunitat, diguéssim, jueva de l'Uruguai, que venia a les conferències que jo feia a la universitat d'allà, em van dir: escolta'm, com que veiem que de jueus només parles d'oïda, perquè, clar, jo no n'havia conegut, doncs... Sí, em sembla que s'havia perdut, sí. Deia que com que la comunitat jueva tu només l'has coneguda a través de les lectures, et volem presentar, doncs, supervivents. I vaig començar a conèixer supervivents, doncs, en fi, va ser una experiència brutal, brutal, no?
I aquí vas conèixer la...
I aquí vaig conèixer la Gisa, però no la vaig conèixer l'any que tocava, perquè l'any que tocava, aquell dia, resulta que la companyia aèria Pluna uruguaiana va fer fallida i em van dir: has de marxar. O marxes avui o et quedaràs a l'Uruguai. I vaig marxar i vaig deixar la Gisa penjada.
I ella se'n recordava,
Home, clar que se'n recordava. L'any següent, quan vaig tornar, vam tornar a concertar l'entrevista i la primera paraula que em va dir és: David, encara t'estic esperant des de l'any passat.
Exacte.
Allò que... Qual cosa volia dir
Espero, el...
Exacte, volia dir, el trauma que li havia suposat amb ella, està disposada a parlar amb algú que no coneixia de la seva història, que molt poca gent havia explicat encara, no?
Perquè...
I llavors... Digues,
perquè hem de dir, nosaltres en aquesta emissora, fa uns anys, doncs, en el programa Tarda de Ràdio del Manolo Garrido, precisament doncs, vas explicar també doncs, tota la seva història i vau tenir l'oportunitat d'entrevistar-la de nou. I ella doncs, precisament explicava això, no? Que al principi era reticent a explicar la seva història. Recordem aquell momentàs en aquesta emissora.
Jo no era de hablar. Yo no era de abrirme, yo no era de contar cómo somos todos los sobrevivientes. Pero vi en él una persona especial, distinta, y esa fue mi pregunta, ¿por qué se lo tengo que contar? Pero sin embargo, frente a él me sentía en las ganas y en la necesidad de sí de hacerlo.
¿Qué tal, Gisa? ¿Cómo estás? Un abrazo.
David, un abrazo a la distancia, pero muy fuerte igual.
Igualmente. La verdad es que fue un momento muy... Para mí fue un momento importante en mi vida, fue un momento impactante y con un final muy dulce, porque claro, ante esa pregunta, ¿y yo por qué tengo que contarle a usted, que no lo conozco de nada, mi historia, que es una historia de sufrimiento, de superación, ¿no?, de angustias, etcétera? Y la verdad es que es de esos momentos en la vida, yo lo cuento en la novela, ¿no?, en que uno tiene claro que lo que tiene que contar, ¿no?
Tal cual.
A veces uno se equivoca en la vida, muchas veces uno se equivoca en la vida, pero ahí lo vi claro y la verdad es que fue muy impresionante porque, claro, yo le conté cómo había empezado en el mundo de la investigación, de los testimonios del Holocausto, que fue encontrando la maleta de un superviviente catalán con todo su legado dentro, ¿no? Los poemas, una novela, etcétera, ¿no? Y claro, yo vi la cara de Gisa, yo no sabía nada de su historia, no me habían contado nada. Y cuando vi la cara de Gisa, que se emocionaba y que se me acercó y se me abrazó, bueno, fue un momento extremadamente conmovedor, ¿no? Y la verdad es que ese momento nos unió en nuestras historias vinculadas a una maleta, ¿no? A una maleta, la maleta de Gisa, la maleta de Amat Piniella.
Eso fue un momento también emotivo para usted, Gisa, supongo, como lo fue para David, ¿no?
Por supuesto que sí, muy emotivo, muy emotivo.
Porque... escuchaba en alguna declaración suya que hablaba Gisa de que hay como una autodefensa y como un bloqueo hacia el pasado para poder vivir tranquilamente el presente, ese no querer recordar, ¿no? Una forma de protegerse.
Bueno, eso es típico no solamente de mí, sino que yo creo que de la mayoría de los sobrevivientes. Para poder vivir un presente y un futuro mejor, tratamos de borrar y de olvidar el pasado. Es una autodefensa y quizá fue eso, la autodefensa que me bloqueó también durante muchos años mi mente.
Claro, porque su historia usted la va conociendo poco a poco.
Doncs, com escoltàvem aquest testimoni, no, de la Gisa, doncs això, explicant que a vegades costa, no, m'imagino, doncs a recordar perquè no es vol, perquè no es pot, perquè fa mal. I aquí això, la vostra David, tasca, no, David?
David, això és un document històric, aquesta entrevista. Amb
això és un petit tresor, com molts que tenim aquí a la fonoteca de la ràdio.
A veure, si aneu fent sorpreses d'aquestes, a veure si m'agafarà alguna cosa lletja, al final. Perquè no, va ser un moment de ràdio d'aquells moments que jo crec que la Gisa, el locutor, no? Jo mateix vam ser conscients que era un moment...
històric.
Molt històric, molt màgic, no? A més, en fi, la Gisa és una dona encantadora, té 80 i pocs anys, continua al capdavant de la seva empresa, que fa el vestuari per a les escoles públiques de l'Uruguai. És a dir, és una dona fascinant, amb una fortalesa interior brutal. És una dona que, per als espectadors que no sentissin aquella magnífica entrevista del Garrido, va néixer al gueto de Varsovia i en escassos mesos van aconseguir treure-la dins d'una maleta amagada, una infermera.
8 mesos no tenia, em sembla, 8
sí,
mesos.
Sí, 8 mesos, i estava molt malalta, hagués mort, no? De fet té seqüeles de que li van quedar d'aquells mesos. I la va acollir una família extraordinària que hem tingut la sort tots de conèixer durant la guerra. Ella es va pensar que eren els seus pares, perquè l'havien d'amagar de tal manera que fent veure que, perquè evidentment hi havia molts espies, etc. I quan va acabar la guerra, aquella família que era tan, tan bondadosa, potser avui dia no ho haguessin fet això, van buscar si quedaven familiars, els pares havien mort, els avis havien mort, els oncles havien mort, i només hi havien quedat uns oncles, a qui ella mai no havia vist, que la van agafar un dia, li van dir, els teus pares no són aquests, els teus pares són morts i nosaltres t'emportem. És a dir, va tenir tres famílies, amb 5 anys i pico va descobrir que tenia tres famílies diferents, no? I se la van endur a l'Uruguai i la veritat és que ella ho va viure molt, molt malament, no? Molt malament perquè no va entendre tot allò, perquè no va gosar mai parlar i perquè, mentrestant, la família polonesa la va estar buscant durant 65 anys, no? Però ni una part es pensava que és que no volien saber d'ells i l'altra part també es pensava que tampoc volien saber d'ells, no? I al final, per sort, aquelles històries boniques de final feliç finalment es van poder retrobar i, en fi, és una història d'aquelles commovedores, no? De, fins a quin punt algú com la Gisa, que de fet va viure l'Holocaust com molt desquitllentes, personalment, dic, evidentment, familiarment va perdre tothom pràcticament, va quedar tan marcada ella, les seves filles que té, que són extraordinàries, no? És... O sigui, tot això de l'Holocaust va més enllà de la gent, o sigui, es traspassa generació rere generació, no?
És molt dur. Doncs escoltem també un moment del documental, també ens escoltarem a la Gisa, però així també els nostres oients, qui vulgui, també podrà fer una recerca i també esbrinar més coses de la seva història.
El gueto de Varsovia era un barrio que los alemanes formaron con muros altos para que la gente que estuviera dentro no pudiera conocer lo que pasaba en el diario vivir de Varsovia, en el cual los nazis llevaron a todos los judíos que pudieron agarrar y colocarlos en ese gueto, del cual salidas no había, salvo salidas especiales, puertas especiales, que estaban vigiladas por los nazis para impedir que los judíos que habitaban ahí no pudieran salir al exterior. En ese gueto estaban mis padres, que desgraciadamente no pudieron huir. Como otra parte de mi familia.
I afortunadament, com explicaves, ella va poder sortir en una maleta, no? Gràcies a la solidaritat d'una família, no? Com reivindicaves ara, que no saps si això passaria, no? Avui dia. Nosaltres avui també et volíem acabar de sorprendre amb una altra persona que et coneix moltíssim. De fet, et coneix des de l'època de l'escola, has coincidit amb diversos moments importants de la vostra vida, és la Marta Simó, sabadellenca, sociòloga també de la UAB i una autoritat també en aquest tema.
David, fa moltíssima il·lusió poder-te saludar avui. Tot i que ens coneixem des de fa molt de temps, fins i tot havíem anat a escola junts. Però no ha estat fins fa uns 10 anys que ens hem retrobat. I sense saber-ho, a més, compartim una passió tan acadèmica i personal com és el tema de la recerca i la memòria de l'Holocaust. Recordes quan vam trobar-nos a Polònia? La visita al camp d'Auschwitz-Birkenau i l'aventura per arribar fins a Varsovia per poder entrevistar la Danusha per poder fer el teu documental? Quin regal poder ser-hi, conèixer-la i parlar amb ella. Encara tinc la seva imatge, elegant, amb aquell vestit jaqueta de color blau, acabada de pentinar, ben asseguda, i oferint-nos, tal com és tradició entre els polonesos, una taula plena de pastissos acompanyat d'una bona herbata. T'envio una fortíssima abraçada.
Doncs a nosaltres també li enviem a la Marta una molt forta abraçada des de la distància. Jo crec que, David, Josep, no sé si hi esteu d'acord, però he visualitzat aquell moment amb la seva capacitat de descripció, amb les seves paraules.
Sí, la veritat és que la Marta anàvem a escola junts, vam perdre la pista i quan estàvem muntant el documental de la Gisa tenia un problema, que és que jo no sé polonès, i la Danusha, que és la germana gran que la va cuidar la Gisa durant aquells anys de guerra, només parlava polonès, i vaig saber que ella havia viscut a Polònia, que estava treballant en aquest tema, que era experta. Vam quedar a Polònia, a Varsovia, i a més va ser molt estressant, perquè la filla de la Danusha, la germana gran, ens va obligar a que aquella entrevista no durés més enllà de 45 minuts, perquè la seva mare estava molt delicada. Amb la qual cosa, jo li vaig passar les preguntes en català a la Marta, i la Marta les hi va fer en polonès mentre gravàvem el documental, sense jo saber exactament res del que li estava dient. I quan van acabar els 45 minuts, la Jolanta, que és la filla, ens va dir: s'ha acabat. I jo veia els ulls esperitats de la Marta dient: ostres, el que m'ha explicat, que bèstia que és. Que bèstia que és, perquè aquella dona amb 16 anys comandava un grup de partisans a Varsovia que lluitava contra els nazis a les clavegueres. O sigui, és una cosa fascinant. Val? I vam tenir allà al davant a una dona que, a més de ser la germana gran de la Gisa, a les nits comandava un grup d'homes per lluitar contra els nazis. I ens oferia un pastís de tiramisú perquè mengéssim.
Els clars i obscurs de la vida, eh? O sigui, quin contrast.
Impressionant.
David, no? Se'ns acaba el temps. Parlaríem, és que hores i hores, i tenim doncs a tants temes que ens queden a l'aire, no, Josep? També la seva vessant com a, doncs això, de professor encara hem parlat, però com a escriptor, però el temps mana a la ràdio, i llavors et volíem demanar dues coses. La primera, quan se'n va l'alegria de viure, en els moments difícils, complicats, què és el que fas, on la trobes, amb qui o amb què?
Si em pots repetir la pregunta, és que se me n'ha anat a la connexió.
Et volíem consultar, doncs, això, no? Tots tenim moments complicats, problemes a la vida, no? En el teu cas, on trobes l'alegria de viure, doncs, en aquells moments convulsos, difícils, dolorosos?
Allò, quan estàs una miqueta així, quan estàs una miqueta down, una miqueta allò, on trobes això, la teva alegria?
Home, Raquel, jo, mira, el que m'han ensenyat, si una cosa m'han ensenyat els gairebé 150 supervivents que he conegut, és que la vida es viu una sola vegada i que s'ha de viure amb molta intensitat, perquè demà no saps què passarà. Per tant, jo l'he trobat sempre que l'he necessitat amb la gent que m'envolta i amb les petites coses, amb compartir una copa de vi, un somriure, una conversa. És a dir, no necessito res d'espectacular.
En els petits plaers de la vida, Josep, no?
Exacte.
Que és la senzillesa, no? A vegades aquest somriure, no? És que, esclar, sents aquestes històries que, per exemple, el documental, veus el documental, tot això que ens has explicat, i esclar, ens quedem sense paraules, no? Que a vegades, vull dir, busquem les coses molt més enllà i les tenim a davant, no? I
que a vegades... Saps què passa? Jo ja sé que devem estar fora de temps, eh? Però al final, quan la gent em diu: escolta'm, com ho suportes tot això? Perquè jo ja porto més de 25 anys. Al final, el que els dius és que, al final, aquesta gent t'ensenya el que és la humanitat, no? T'ensenya el que és realment important a la vida, i a la vida hi ha tan poques coses importants que al final aprens a destriar, a ser molt minimalista, no? I a gaudir de les petites coses. I això és el que t'ensenya, i amb això ets feliç, i amb això entens a... quin camí pots emprendre per intentar, doncs, no ho sé, que la vida et sigui plena i que la vida pugui ser plena també a la gent que t'envolta, no?
I no oblidar, no? No oblidar totes aquestes lliçons de vida, de memòria, que no perdem aquesta memòria, no? Que amb això encara hi hem de lluitar, no? Encara queda molt per fer, no? De no perdre aquesta memòria, no?
Bàsicament, no perdre, repetir les vegades que calgui i confiar sobretot en aquests joves a qui tan sovint critiquem tant, i aquí ho enllaço amb la meva feina docent. Sempre diem que no tenen valor, sempre diem que no els interessa res. Potser el problema el tenim els adults, que no sabem com fer-los interessar, com fer-los implicar, perquè en la mesura que ho fas, la resposta que et donen és tan extraordinària que em sembla que el focus el tenim mal ubicat, bàsicament.
Estic totalment d'acord, els hauríem d'escoltar molt més i també esperem que tota aquesta situació de la crisi sanitària doncs, millori i també puguin fer doncs, activitats i sortides, com abans explicaves, no? Els camps de concentració doncs, precisament doncs, per viure, no? I tenir doncs, aquesta vivència i tenir aquesta informació que, com comentàvem, també és molt necessària doncs, per posar fre a, doncs, això, a l'increment, a l'auge de l'extrema dreta arreu del món. David, moltíssimes gràcies. Se'ns oblida una cosa. Qui vols que convidem doncs, per conèixer la seva alegria de viure?
Quins recomanes?
Mira, com que m'heu connectat amb l'Institut i realment és una època molt bonica, el nom que se m'oblidava abans era en Sánchez Sinisterra.
Exacte,
Sánchez Sinisterra.
Uh-huh. Teatro vale. Fronterizo.
Teatro Fronterizo. D'aquella època jo recordo un viatge a Madrid amb ell, que ens va portar pel Museu del Prado, ens va portar al teatre, etc. I recordo que ens ho vam passar molt bé, bàsicament, amb un avui actor sabadellenc, que no és nascut a Sabadell, però que va viure tota aquella època a Sabadell, que és en Josep Joaquim Julien. No sé si el coneixeu.
Sí, en Julien. Que hem entrevistat alguna vegada.
Era un tio
sí.
tan divertit, que imagineu-vos la barreja, era un tio tan divertit com aquest, amb un tio tan clàssic com en Pep Vila, director de l'Orfeó, amb un tio tan extravagant com l'Albert Pla, i tan discotequero com el Jordi Cubino. O sigui, era una barreja increïble. I jo crec i el Joaquim Julien era una mica el pallasso en el bon sentit de la paraula del grup. Rèiem sense parar amb ell. I jo, no sé, li he perdut la pista i només el veig per la tele o als teatres. I em sembla que és una persona interessant, no ho sé.
Joaquim o Josep? Jo conec
el
Josep.
És que diu Josep Joaquim.
Ah, perfecte. Joaquim. Doncs el buscarem perquè serà molt fàcil. A més, us convido també doncs, a que el seguiu a través del seu compte a Twitter perquè també doncs, la veritat és que no deixa indiferent. Moltíssimes gràcies, David, per compartir, i més en un dia especial com avui, la teva trajectòria professional i vital. Una abraçada des de la distància.
Gràcies a tots dos i un plaer poder compartir-lo amb vosaltres i amb els oients. Una abraçada.
Una abraçada, Josep. Cuida't.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.